És molt visual. O sigui, la cançó, personalment, no m'agrada.
Molt bon dia, Lluís Cabedo.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues pendent de lo que em portes avui.
Ai, pues mira, esta setmana, com és la setmana d'Eurovisió, pese que ahir el Madrid va passar a la final, no? Per tots els seguidors madridistes, enhorabona. Pues dite, per això, que esta setmana ja van fer el dimarts la primera semifinal, avui fan la segona i este dissabte faran la final. Però avui vull contar-te perquè si qualsevol que hagi enxufat el telediari i tal, Eurovisió sempre és polèmica. Sempre és polèmica.
Sempre.
I sobretot política. Tots diuen, és que ahir no ens votem perquè és política, saps? Doncs pues jo, d'alguna manera, agarro el guant i vull explicar a la gent per què diuen que és política, perquè moltes vegades és una frase amanida però ningú sap l'origen i el per què.
Per què, clar.
I és que la cultura de l'espectacle, Susana, és tan antiga com la humitat. Com la humanitat. Però si hi ha un espectacle que tant els nostres oients com nosaltres el coneixem des de que tenim ús de raó, quasi que podríem dir que això és Eurovisió. L'origen d'Eurovisió no era un altre que crear una cultura d'identitat comú europea. I per això, esta cançó de Tutto, l'italià que va anar a l'any 92, que mos ficarà cello, i mos valdrà de banda sonora per a explicar-te tot el romans que vaig explicar-te avui. I és que, per a passar dels anys, ha convertit este espectacle de germanor en una autèntica batalla campal on els participants mostren d'alguna manera les seues diferències. La Unió Europea de Radiodifusió va ser fundada el 12 de febrer de l'any 1950 a Turquia, al Regne Unit. Allí van assistir 23 organitzacions de radiodifusió que procedien d'Europa Occidental, Iugoslàvia, Turquia i els estats nord-africans d'Egipte, Líban i Tunísia. Per cert, Susana, se va incorporar Espanya a la UER en l'any 55. En una època en la que apenas feien pocs anys que s'havia acabat la Segona Guerra Mundial i on la Guerra Freda ja estava present en territori europeu, la nova associació pretenia millorar el servei de ràdio i televisió mitjançant la col·laboració, l'assistència tècnica, l'intercanvi de continguts i defensa conjunta dels seus interessos i, de passo, Susana, fer de contrapès a l'Organització Internacional de Ràdio i Televisió, que ja estava vigent a l'Europa de l'Est i que va existir des de l'any 46 fins a l'any 93, que va ser absorbida per la mateixa UER. Però, Susana, el que vaig a contar-te ara, a lo millor no t'ho creus, però la creació d'Eurovisió la tenim que donar les gràcies a la OTAN. I és que, com havia dit antes, en la guerra de postguerra, on començava a sentar-se la guerra freda, que marcarà les decenes següents, la Unió Europea de Radiodifusió, amb base a Suïssa, va posar en marxa la idea d'un festival de la cançó internacional on els països membres de la OTAN poguessin participar en un programa de televisió que seria transmès simultàniament per a aquests països. Tot i això, el Festival de la Cançó va ser ideat en un primer moment a l'any 55 per la mateixa OTAN, la qual volia agarrar com a model el Festival de Músiques de Bandes Militars que se feia a França i que se li coneixia com les Nuits de l'Armée, que s'havia celebrat durant els anys 52 fins al 55. Així, pues, en l'any 55, el Comitè de Cultura e Informació Pública de la OTAN va emetre diversos documents classificats, on donen les ordres i condicions per a la creació del Festival de Música de l'Atlàntic Nord, que seria retransmetès a través de les xarxes d'emissió de ràdio i televisió europea, conegut com Eurovisió Baix Control de la OTAN, com a mitjà de propaganda cultural e ideològica, per adoctrinar a tota la població europea occidental de la idea d'unir cultura i política europea. Durant molt de temps ha sigut desconegut el paper important de la OTAN en la creació del festival, ja que sempre se li havia vinculat a una iniciativa del món de la cultura i al periodisme. El formato que van escollir per a fer este event se va basar en el Festival de la Cançó de San Remo, que ja s'havia realitzat a Itàlia i va ser vist com un experiment tecnològic per a la televisió en viu. En aquells dies, una transmissió simultània a diversos països era un projecte molt ambiciós. Tinc que dir-te, Susana, que la televisió per satèl·lit no existia, per la qual cosa la UER havia d'utilitzar la transmissió per microones. Se té constància que el nom Eurovision va ser primerament usat per a referir-se a la UER per el periodista britànic George Campbell, que en l'any en Evening Star, el 5 de novembre de l'any 51, ja se referia a Eurovision com a este event. La primera edició del Festival d'Eurovision es va celebrar a la ciutat de Suïssa de Lugano el 24 de maig de 1956, en la qual van participar 7 països. Sabem ja el seu origen d'este festival, Susana. No t'agradaria saber el per què diuen que Eurovisió és tot política? Pues vaig a donar-te alguns exemples que a lo millor reafirmen esta opinió. I per a començar tenim que trasladar-nos al seu origen. Quan la Guerra Freda, els països del bloc soviètic i fronterissos en l'Europa occidental que emitien el festival captaven la senyal que se feia. I això feia enfadar i molt a les autoritats soviètiques, ja que era una manera d'influenciar la cultura capitalista i occidental en la seva ciutadania. Per lo que, en un atac de salts, l'Europa de l'Est també va crear el seu festival. I el primer que se va fer era el Festival de Sopor, que es feia en una ciutat de Polònia, i és considerat com els festivals musicals més importants d'Europa, juntament al mateix Eurovisió i San Remo. En l'any 77, final 80, va tindre este nom. Després passaria a anomenar-se Festival de la Canción de Intervisión, o lo que era lo equivalent a la Festival de la Canció d'Eurovisión, però del bloque de l'Este. Intervisión aglutinava la red de cadenes de televisió de l'Europa de l'Est i que la seva sede estava en la ciutat polonesa de Sopot, des d'on se celebrava el festival cada any. Susana, esta competició va tenir una manera interessant de votar. Com que molts ciutadans no tenien telèfon, els espectadors encenien les llums si els agradava la cançó, o les apagaven si no les caia fatal. D'acord amb la càrrega experimentada en la xarxa elèctrica, es concedien els punts d'acord a cada concursant. Imagina tu. N'hi hauria que estaria tot el dia fosquet, ahí. També en l'any 69, la Espanya de Franco va ser un dels primers en explotar la victòria d'Eurovisió tras la victòria de Basiel, ja que va voler donar una imatge d'Espanya com a país anfitrió, de país ideal per a les vacances, a més d'agasajar a totes les delegacions, com si no hubiera un mañana, per a llevar la seva imatge de país dirigit per un dictador. Un altre país que va mostrar el seu malestar i ja fa uns quants anys que no participa és Turquia, que va decidir deixar d'anar perquè veia primerament injust que 5 països com són el BIMFAI no passaran per les semifinals com els altres. A més, el que dirigia la televisió turca diu, però usted imagínese, me viene a Austria con una mujer con barba, Diu, yo esto a las 9 en mi país, un país musulmán, ¿cómo lo explico? Claro. Una mujer que no tiene clara su identidad. Digo, esto ya os estáis desmadrando, Esto no puede ser, esto no es una canción, esto no son canciones ya. Y desde entonces ya Turquía ya se va.
Claro.
També, tras la caiguda del muro de Berlín, tots els països de l'Europa de l'Est van voler participar perquè era una manera d'entrar en l'Europa occidental i donar-se a conèixer, aunque fora de manera cultural, a través de la música. I també els països de l'Europa occidental estaven encantats perquè era una forma de consolidar la Unió Europea. I una altra cosa que pot parecer xocant és la participació d'Austràlia, que tu diràs, això on estarà? Al costat de Crimea? Pues no. I és que el festival en este país se transmet des de l'any 70. I té una senzilla explicació, i és que la majoria dels immigrants d'este país són inglesos, francesos, espanyols, italians i d'altres llocs d'Europa. I és una manera de mantindre aquest vincul cultural en els seus arrels. També un altre molt xocant és el conflicte de Nagorno-Karabakh, que tu diràs, oh, que collones, pues sí. És un conflicte entre Armènia i Azerbaiyán, i és que quan Stalin se li va ocurrir donar-li un pedrusco de desert a Armènia. I en plena apogeo de que Azerbaiyán reclamava, pues tira a votar a Armènia, saps? I a que no saps la presentadora des d'on transmitia. Pues se fica ella, los votos d'Armènia... I darrere estava el monument que reclamava en la zona, no? Però no satisfeta en això la presentadora. Ai, perdonar-me, i alça la carpeta. És que no lo veo bien.
Ja.
I tenia pega ahí la foto de lo que no se veia.
Absolutament.
O sea, volia tocar les nasores de Azerbaiyán i no sabia com. També, Susana, països com Georgia i Ucrània, pese a que les cançons baix un conteste polític estan prohibides per les normes del certamen, no han perdut mai ocasió per a jugar en les paraules per a molestar a Rússia. Saps? De fet, hi ha una cançó de Georgia que separat acabava l'estribillo dient Putin. Saps? I Putin va dir que la tenien que expulsar perquè estaven ficant-se en ell. I claro, diu, no. Al final aquells se van negar a traduir-la i van preferir retirar-se antes de baixar els pantalons. Susana, un país que avui en dia lamentablement està en la palestra i és Israel, on el festival se viu de manera passional i en el qual ha guanyat 4 vegades. Per cert, la primera persona trans en guanyar el festival va ser Dana Internacional, que és d'allí. En un país ultraortodox, ta xica que se presentara allí pues va crear, bueno, inclús amenaces de mort, no? O sea, com anem a permetir això. I és que sempre Israel sempre ha venut per a llevar la seva imatge el dir que és un país liberal, on els drets de les dones i del col·lectiu LGTB estan a salvo, no com els països veïns del seu alrededor, que són tots homòfobos i on les dones estan en un segon plano. Israel celebra des de l'any 2018, va celebrar el 2018 el festival d'Eurovisió perquè va guanyar neta. Va ser un aluvió de crítiques, i és que molts moviments socioculturals de l'Europa no volien que els seus països participaren en el festival que anava a celebrar-se al país hebreu, per el maltrate que ja entonces tenia Israel cap al poble palestí. A més, el president Netanyahu volia organitzar el festival en la ciutat de Jerusalén, una ciutat que per a molts països del món no la consideraven ni part ni capital d'Israel. Però va ser tan alta la pressió internacional que al final van recular i van celebrar en Tel Aviv. També enguany la UE li va tirar arrere 2 cançons que enviaven un missatge polític per l'acte terrorista de Hamas, fins a acceptar-la que al final actuarà avui en la semifinal. Però el més fort, Susana, és que Rússia la van expulsar per invadir Ucrània i tots sabem el que està ocorrent este any 2024 en Palestina i el seu poble. I així els països estan dividits, i són molts els que no diuen ni pruna. Però hasta la Unió Europea va explotar esta cançó italiana de Toto Cotugno, que és la que estem sentint ara, perquè va guanyar l'any 92, perquè va defendre els valors de Maastricht, el que avui dia és la Unió Europea, que se van firmar aquell any per defer-la. La seva lletra diu «Juntos, unir Europa, contigo, tan lejos y diferente». Contigo, amigo, pensé que estabas perdido. Tú y yo bajo el mismo sueño, juntos unir Europa. Y para ti, mujer sin fronteras, para ti bajo las mismas banderas, tú y yo bajo el mismo cielo. Juntos unir Europa, somos cada vez más libres. Pero nosotros, 1000 violines en el cielo, para nosotros amores sin fronteras. Tú y yo bajo las mismas ideas. Y esta es la canción. Todos de esos sueños. Insieme unite, unite, unite. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere. Sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, unite. Sempre più liberi, no, non è più un sogno e non Víctor Escudero, tal vegada l'home d'Espanya que més sap d'Eurovisió, en un programa de la televisió pública va desgranar la forma de votar de cada país a partir de l'any 75, que és com la... se va instaurar la forma actual de votar avui en dia, això de los 12 points i tot això, des de l'any 75. Ell ens deia que els països de l'Europa Occidental, o el que és el mateix, Alemanya, França, Anglaterra, Espanya, vamos, és de la zona de tota la vida, entre altres, són votos més volàtils, perquè cada any o te voten o no, perquè com són tants, però avui te toca a tu i a l'altre te toca a un altre. Però, per exemple, el bloc europeu d'influència russa, a diferència del de l'Europa Occidental, se solen votar quasi sempre entre ells. Exemples són tots els països bàltics, la mateixa Rússia, Bielorússia, Azerbaijan, Geòrgia o Ucrània. Un altre bloc són els Balcans, que durant els anys 90, després de la guerra, ni se podien veure, per lo que ni se votaven entre ells, però 30 anys després són una pinya. Sí. Un altre país de lo més curiós són els que integren Bulgària, Grècia, Moldàvia i Xipre, que solen votar-se entre ells, perquè tenen algo en comú. I no és un altre que el país que geogràficament el tenen al mig, que és el qual és Turquia, és el seu enemic comú. O sigui, com no el suporten a Turquia, salien els altres per d'això. Un altre bloc, claro, no n'hi ha que descobrir-lo, són els dels països escandinavos. Però el que al final ens diu Escudero, que com cada país vota a 10 països, el reparto, segons ell, queda de la següent manera. Primerament, voten a 3 o 4 països veïns, a 2 o 3 que els unís culturalment, i després se pregunta, què li queden? Pues els 2 o 3 dels favoritos que tots els anys llicen. Això dona que moltes vegades molts països en millors cançons queden quasi sempre al final, perquè no complissin ningú dels criteris anteriors. I altres que passen a dur una cançó de qualitat pèssima estiguen més altes en la classificació sense mereix-lo. I l'exemple més clar, mos diu Escudero, el té per exemple Espanya, que en l'any que per exemple va durar Xicli 4, que era una paròdia, a més d'un truño de cançó, Andorra va i li dona 12 punts, i Portugal 10. Vol dir això, que com a països veïns porten los que portes, igual te votaran. I després està l'exemple de Chanel, que en aquell any era de les candidates més fortes i una de les favorites per a lo que va ser elegida per la majoria de països, per a aquestes dos o tres places que es queden lliure a cada país per a votar a les seues favorites. Avui en dia, en política o sense política, este festival està agafant a nivells d'audiència increïbles i són els joves els que cada any augmenten este certamen a ser l'espectacle musical més gran del món. Si per algo destaca este any la edició, és per l'autenticitat dels seus temes. Cada cop trenca més el cliché d'Eurovisió i s'aposta per temes originals e impactants de la primera, a la primera escoltada. Són d'estes que, ostres, magra, però és que escoltes una altra i dius, magra també.
Sí.
Entonces, este any s'ha donat una d'això que jo anime a les persones que no vulguin anar a veure Azúcar Moreno i vulguin veure televisió. Pues, en guany és un espectacle, a part, és al·lucinant en l'escenari que porten els suecos, que són els anfitrions, que són els reis de la música en Europa també. I enguany n'hi ha que dir que no passa desapercibit visualment, com per exemple Irlanda, que fa un exorcisme dins de l'escenari, que la gent dirà, bueno, això com collons ho han pogut fer? O el mateix anglès, que encara està la gent pensant com collons han agarrat al techo, se baixa, se cau de costat i no... no vamos, moltes que encara te dicen aixina pensant com collons ho han fet. I ara avui, ja aprofitant ja avui, pues, les 10 cançons de les que estem parlant d'aquesta diversitat i que segurament a molta gent, sobretot la gent jove, no es deixarà indiferent i segurament se fartaran d'escoltar, perquè a part són cançons que esta setmana són, en Spotify són de les més escoltades.
10.
I, 10. I es començarem per la que possiblement siga la més favorita o una de les més escoltades, que se diu Rin Tin Tin Tagidin, crec que ho hagi adivinat, que és el La 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 croata, perquè és croata la cançó, la canta Babi Lasagna, i la seva cançó traduïda per a una miqueta vull dir, ai, ahora soy un niño grande, estoy listo para irme, ciao mamá, ciao. Ahora soy un chico grande, me estoy yendo y he vendido mi vaca, te voy a extrañar a todos, pero sobre todo el gato, voy a extrañar a mi hieno, voy a extrañar mi cama, sobre todo voy a extrañar el baile, así que vamos todos y dejemos a bailar. Vol dir que és la cançó de la España vaciada que se manda a la ciutat, pues es la cançó de la Croacia vaciada, que se'n van a la ciutat. I en una cançó molt pegadissa, segurament, es agradarà als nostres oients.
Viva! Sí, sí, que hemos posat les piles. Tiqui, 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 tiqui.
Sí, no, te l'estic... A mi se me fa una... Se m'és més pràctic el la-la-la, ho has dit, no? Però, bueno, al final, rin-tin-tin-tiqui-tin-tin-tin, al final va entrant, també. Després també tenim la segona cançó, que és Ucrània. Que Ucrània té el don de sempre portar cançons que sempre saben tocar la tecla. I la d'esta any... És bonica la cançó en si, però és visual, perquè veus a la xica pujant una rampa, com si estiguera en una rampa, i en el fons, en la il·luminació, juguen com que estan tirant míssils, saps?
Clar,
la simbologia, la política pura i dura.
Home, també
i la realitat del
reivindiquen,
seu...
no?
Molt bé. I és una cançó que parla sobretot de les dones, perquè ara tots són dones allí, perquè tots els homes, lamentablement, estan al frente. Teresa i Maria, que és el nom de la cançó, és una cançó que parla sobre les responsabilitats i el gran pes que ha de suportar les dones. Tot i el que puga semblar per el nom, la intenció no és que siga religiosa, no? Té un toc així de país místic, però no. I ara anem a escoltar la del Regne Unit, Dixie, de Olly Alexander, un artista molt famós allà a Anglaterra i un gran actor que a part és cantant. I és que el representant britànic va a assenyalar el seu compromís de representar al Regne Unit de la manera més autènticament gai possible. O sigui, ja te dic jo que veus el vídeo d'ells i no passa desapercibit.
Bon muntatge, en diuen, no? Des del...
Sí, no? Ja te dic, jo, com a programa de televisió, el de Wine, jo mira que n'ha vist uns quants, i el de Wine és espectacular. Jo ja te dic, anime a la gent, a part de per la nostra representant, que pegarà ahí un pelotazo, ja te digo jo, perquè les apostes diu que és l'última, però bueno, si som els penúltims, ja hem aconseguit algo.
Home, vosaltres ja mos ha...
Ja mos ha...
Mos ha proporcionat el que volíem.
Això.
La pròxima?
La pròxima és Luxemburgo, que després de quasi 30 anys fora del certamen torna amb força per a emportar-se el micròfon de vidre per sisena vegada, perquè damunt que és un país que ara quatre vegades, collins, vaig a l'emportar cinc vegades. Esta és la del Reino Unit, sabeu que a Txelo li ha agradat, que me la està tornant a posar, però Luxemburgo gasta l'idioma francòfono com a identitat del seu país. I és una cançó que té un estribillo molt, molt pegadís. A més, és una xica en un estrene que, collins, hauran estat a les 9 del matí i ja comencen a enroscar.
És igual, ahí, el sistema habitual és entre falleres i festeres.
Ah, bueno, també és veritat.
Pas plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, 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 cette petite voix chante de sirène qui m'a dit, mais viens, vas-y, prends ma main, allez, je t'emmène.
Pues té un estribillo i una pegalós, eh?
Ah, es comença un poc mustió, no? Però després...
Jo no sé, jo...
Se viene arriba.
Una altra vegada vindré sent un gin tònic i veuràs tu que... que hagués que les agarraren totes, eh?
Sí.
El tardeo matinero, eh? Ara anem a escoltar una altra de les favorites, que és Itàlia, en la seva cançó La Noia, la cançó d'Angelini Gamango... Seguint ritmes inspirats en la cúmbia. A més, el tema convida a riure's de l'avorriment a través del ball, perquè la cançó La Noia vol dir avorriment, d'alguna manera. Tal com va apuntar Mango, la cançó és autobiogràfica. Parla de la meva vida i de les meves experiències d'una manera irònica.
Pues anem a sentir-ho.
A me mi viene la noia. La noia. La noia. La noia. Muoio senza morire in questi giorni usati. Vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia.
I ara anem a passar al baladón. No n'hi ha festival d'Eurovisió que no tinga el seu baladón, la seva balada i tal, i com a no, l'idioma de l'amor sempre és França, qui ens ho porta. I és que el baladón d'aquest any el porta a França en el cantant Slimane, el qual va ser elegit de manera interna per la televisió francesa en el seu tema Mon Amour.
Mon amour, te souviens-tu de nous? Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu
pues sí. Ara mos ha deixat la caramela des de...
Pues sí.
Si mos ha llevat les ganes del gin tònic,
sí.
Ja. Ara mos farem un poleo.
Sí.
I ara una altra de les favorites, que és la de Països Baixos, perquè Holanda ja no se diu ja, no? Ara ja són Països Baixos o Nederland, Jock Klein és l'artista que representarà el país en la seva cançó Europa Pa Pa. Així és la cançó de Països Baixos, una de les favorites d'enguany. I té un estribillo molt apegalós i molt juvenil.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa Pa, Europa Pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa Pa, Europa Pa.
Bezoek me friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje please, zeg merci en alsjeblieft.
Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga.
I és que Josh Klein va contant coses de cada país en el seu idioma, que lo meritori és que gasten el seu idioma, que ja està bé que gasten el anglès, no? Que si és un festival en la qual intentes promoure la teua cultura...
Cada un ha de cantar en el seu idioma, almenys és el que hi ha que reivindicar.
Com per exemple farà el lituano Sylvester Bell, que cantarà en lituano la cançó Lugleg. I Lituània aposta en guany per l'electrònica i és una de les cançons més favorites per la gent jove. O sigui, a la gent jove li encanta aquesta cançó.
Velký tál, který tam čel, jdete se s tojo, i na tý ten, i na tý šan, ir kai se tens, ir vėl iš naujo rytoj, 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 pažadu mylėt tave rytoj, labai, 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 surasi tu mane naktį labai, ar aš vis dar gyva? Pažįsti mane, saulėmi pakyla, pasakyk, kad liksi šalia, lukte.
És que enguany hi ha molta varietat,
claro, es lo que,
però, i són cançons totes boniques.
Estes en van a lo que la joventut en este moment. Bueno, i no tanta joventut, balla,
sí,
eh?
Sí, sí. Jo ja te dic, a mi em fiques un gin tònic i estàs la balla igualeta, igualeta.
Pues ara.
Ara anem a una de les favorites, que és Suïssa, i la seva cançó Nemo, Te Code, és la cançó. La proposta suïssa amb Nemo és una proposta que des dels primers segons t'atrapa i demostra un rang vocal arribant a lo líric. No hi ha un dubte que el seu directe és impecable. This is my boy, so drink it up, my friend. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right, everything is balanced, everything's light.
Fíjate que si no t'atrapa en els primers 40 segons, està mort, eh?
Sí, sí, no, i este, el vídeo en si és una passada, bueno, el també, el... Ja te dic que si saben plasmar-lo en l'escenari, perquè este actuarà aquesta nit, si saben plasmar-lo és una cosa impressionant.
Clar, però te té que atrapar, en televisió t'atrapa visualment. Si no, no t'entreté. Ara, la cançó que els primers 40 segons no te diu res,
sí.
El teu cervell la desestima, eh?
Ja per última és Àustria, en Kalen, en el seu We Will Ride. L'artista Kalen, seleccionada internament per la televisió pública d'Àustria, desembarca este any, el 2024, en una explosiva fusió de pop i techno i porta una cançó del que va fer també l'any passat, la que va guanyar Suècia. Perquè la cançó austriaca és, ja te dius, una miqueta discotequera. Les meves filles sempre estan les fiquen pa ballar en casa.
L'austriaca?
L'austriaca.
Ja ho saps, està la balla ara en aquest estiu, un fum.
Vull dir jo que en guany hi ha per a triar, així com han hagut anys que aquest any és incert, és d'això, però nosaltres la nostra favorita. ja ens va seduir en el mes de gener, que des d'entonces estem fent, dediquem unes horetes a esta emissora a la música.
A la música, és a veure, és que te fa viure l'altra part de la vida lúdica, és a dir, tu no recordes ningú moment de la teva vida sense que n'hi hagi alguna cançó de fons, eh?
Sí, 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 és la banda sonora de la nostra vida, en veritat, no?
Però jo no ho sé si guanyarà o no, però a mi la nostra m'encanta.
I anem a escoltar-la per despedir-nos, de pareix bé.
Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres,
lo sé.
Entiendo que te desespere,
lo sé.
Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue total. Soy una zorra de postal, yo soy una mujer real. Y si me pongo visceral, estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de pastel.
Luis, moltes gràcies per haver-nos fet gaudir tant de lo que ha sigut este període d'Eurovisió.
Pues molt bé, a la pròxima setmana ja veurem que busquem en el calendari a veure què trobem.
Bueno, les que s'hagin quedat finalistes les criticarem un poc, no? I tal. I a més celebrarem, bueno, que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió.
Claro que sí.
Moltes gràcies.
Adiós, hasta la pròxima.